57%,
57% l'espanyol, sí.
Són anticulers, ai, són antiparicos aquests.
El Damià diu, tenim present que el Rayo Vallecano té pràcticament fet i si es classifica per la final de la Conference i Mitchell és íntim d'Íñigo Pérez, espero guanyar Vallecas i que el Girona es salvi. L'espanyol, després de 6 de 51 punts, dubto que ho aconsegueixi. El Lluís diu, no té bona pinta i tot dependrà d'aquest cap de setmana contra Sevilla i Rayo. La sort que tenen és que dues places ja estan gairebé adjudicades i per això segur que no baixaran els dos. El Biel diu, se salvaran, potser més per demèrits dels altres, perquè Oviedo i Llevant i Alavés estan, si fa no fa, igual, però patir patiran segur. L'Alfonso diu, crec que no baixarà cap dels dos. La tercera plaça de descens se la jugaran el Sevilla i l'Alavés. A més, estadísticament, potser no ha passat mai que un equip no guanyi cap partit en més de 4 mesos, per tant, ara ja li toca guanyar. La Fina diu, a mi em fa por que baixin tots dos. El Danielín diu, el Barça hauria de guanyar la Lliga diumenge per deixar-se perdre contra l'Alavés la propera jornada i ajudar així a que baixin els pericos. I acabo amb l'Àlex, diu, crec que l'Espanyol se salvarà molt justet i patit molt, però penso que tant amb l'Atlètic com amb la Real pot treure els punts necessaris. El Girona crec que ho té pitjor i fa molt mala pinta perquè no veig que ara mateix pugui guanyar a cap equip.
Doncs opinions per tots els gustos i aquesta dada que sembla cridanera d'un 57% de la nostra audiència que creu que baixarà l'Espanyol. Ara hem parlat del neguit de la Lliga. De seguida arriba la Casa Talents per parlar de les revelacions de la Lliga. I no parlem d'equips, parlem de futbolistes. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Però abans és hora d'actualitzar. Avui amb un retard mínim, responsabilitat de Sònia Oleart, que ha decidit llegir més opinions de les que tocava. Agnès Marquès, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Bé, i tu?
Molt bé, també. Sí, sí, m'agrada. Aquí passant la tarda.
L'Agnès s'ha ubicat en el sector màniga curta de l'estudi.
Aneu molt abrigats.
Bueno,
és
que es veu que
aquest sector es veu que fa fred.
Aquest és el sector Lleida i aquest és el sector Maracaibo. A les 10, Catalunya Nit, amb quins continguts?
Doncs mira, d'entrada, avançar que fem una aposta forta avui al Catalunya Nit per parlar de l'antivirus i el cas d'aquest creuer on s'han detectat alguns casos i, de fet, hi ha hagut ja algunes víctimes mortals. Ara entrem en concreció, però entrevistarem a les 10 el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, i també l'infectòleg i metge del Consell Europeu d'Investigació, Oriol Mitjà, perquè ens en parlin. D'entrada, de com estan les 14 persones, concretament les 5 persones catalanes que estan a bord d'aquest vaixell. El secretari de Salut Pública ens expliquen que han estat en contacte directe amb aquestes 5 persones. De fet, TV3 pot confirmar aquest extrem. Són fons dels nostres companys. En tot cas, l'última hora és que l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que evacuaran les pròximes hores dos casos sospitosos de contagi i un contacte del risc que encara tots tres són a bord d'aquest creuer afectat pel brot d'antivirus. El que no està clar és després cap a on anirà aquest creuer. Al llarg del dia hi ha hagut diverses informacions contradictòries o en tot cas que s'han anat desmentint. D'entrada, la primera que vèiem era que les autoritats espanyoles autoritzaven el creuer a amarrar en port a Canàries. Finalment aquest extrem ha estat desmentit i ara per ara encara continuen les negociacions per veure cap on avança aquest creuer. Per tant, interessant les converses que tindrem també amb Oriol Mitjà, perquè aquí la qüestió és veure com es pot estar transmetent aquest virus, no? Ahir dèiem, estranyament passa de persona a persona, però en canvi avui l'Organització Mundial de la Salut estima que és una possibilitat important que hagi estat així, no? Que se l'hagin passat entre les persones que estan en aquest creuer. Aquest serà el nostre tema principal, tot i que, com sempre, doncs estarem pendents de la guerra de l'Iran, també de tot l'afer que hi ha al voltant d'aquesta sensació d'inseguretat que tenen alguns ciutadans a partir del cas que vam explicar aquesta setmana d'Esplugues, en què una persona va matar una dona amb un ganivet de grans dimensions. Avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, sí que ha llançat el missatge que aquest pla d'AGA per controlar la circulació d'arma blanca s'ha doncs, d'enfortir. I estarem molt pendents del desconcert. Avui és on...
Ara hi anem.
Ara hi anirem. No és un dia gran pels nostres companys d'ICAT.
Mira, de fet, crec que puc saludar ja el Frank Lluís Gireu, que és a la sala Apolo. Hola, Frank, bona tarda.
Bona tarda, Jordi Costa. Bona tarda, Agnès. Pots saludar-me. Podeu saludar-me.
Tot a punt per aquest desconcert especialíssim. 10 anys de desconcert i vindicat.
Festa grossa avui, evidentment, perquè 20 anys no es fan pas cada dia i per això ens hem muntat una festa d'aniversari, com no podia ser d'una altra manera, en un marc incomparable, la Sala Apolo de Barcelona, i amb la plana major de l'escena musical catalana, que vindrà aquí a jugar, a passar-s'ho bé. Hi ha gent que fa cua allà fora des de fa una bona estona perquè ningú es vol perdre els moments màgics que viurem aquí de seguida. De 9 fins a 11 serà, Jordi, el desconcert més llarg de la història. 20 anys d'ICAT, 20 cançons.
Molt bé. I quina alineació tenim?
Doncs mira, la resposta seria qui no passa avui per aquí, perquè hi ha en Kelly Asaya, hi ha la Jules, hi ha la Monique, que acaba de sortir d'Eufòria, Lil Dami, Senyor Chen, Llum, Venus, Gavina Punt, MP3, Mama Duixa, Saxeni, Jung Rajola, Sidoní, Dan Peralbo i el Comboi, Pastora, Flashy Ice Cream, Alosa, Ferran Palau, Lecoq, Masoni... I no me n'he deixat cap, imagina't. No,
realment, hauríem acabat abans dient els que no hi són, efectivament. Doncs un desconcert encara més especial del que és normal.
És que són 20 anys.
Ja, no, clar, sí.
Hem d'anar al 2006,
eh? L'Agnès, sé que no se'l voldria perdre, i a tu et veig com a més difícil de fer moure el cul fins aquí, Jordi, oi?
Has anat a algun desconcert?
Sí,
a un.
A la Sala Apolo. El Garriga ve cap aquí.
Sí, en Garriga sí que més m'han dit que avui és el seu aniversari
sí.
I que la gent ja podia començar a tremolar, perquè ve a donar-ho tot, se m'ha dit, eh?
Oh. Bé, home, el Garriga...
És el dia, no? També si és el seu aniversari.
Sí, home.
És deixar-se anar. I tu, Agnès, no podries deixar avui en Manel sol i baixes tu cap a l'Apolo?
No li faria especial gràcia.
No, escolta, però que a més avui has vist, tenim un programa, és impossible.
Sí, és veritat,
no puc baixar del barco.
Molta teca.
Doncs desconcert aquesta nit de 2 de 10, oi? Comenceu?
A les 9 en punt.
A les 9, perdó.
T'agafem el relleu. S'acaba el tot costa, comença el desconcert.
Perfecte. Frank Lluís Giró, gràcies, que sigui un èxit.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Desconcert a les 9 i al Catalunya nit a les 10. Ja et vaig dir, Agnès, que jo preferia el barco de la cocaïna que el de...
Ja. S'ha complicat més la cosa aquí.
Està complicant bastant. A les 10, Catalunya...
Això com per treure aquest tall.
Clar, és que això descontextualitzat.
Bé, és que ahir hi havia tres vaixells. Un que tenia la incautació més gran de la història de cocaïna. Aquest de l'antivirus i un altre que no recordo. I jo...
Eren els de l'Estret d'Ormuz, no?
Els de l'Estret d'Ormuz. A triar entre els tres... Jo pujo de la cocaïna.
De la droga.
Una altra cosa és que...
El de l'antivirus...
No, el vendria.
I a l'Estret d'Ormuz tampoc és el millor lloc. En fi, a les 10, Catalunya a nit, amb Agnès Marquès i Manel Alias. Gràcies, Agnès.
Gràcies a vosaltres.
Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Tot sempre molt educatiu, al tot costa. Vinga, va, d'aquesta primera hora us recomanem que recupereu tota l'hora perquè hem parlat i hem començat amb el que expliquem també al podcast Fem Futbol respecte a Mavi León, que ja ha comunicat al Barça que no continuarà la temporada vinent, no accepta l'oferta a la baixa que li havien fet, se'n va en principi cap a Londres. Ho teniu tot plegat, com dic, a la primera hora del Tot Costa, on hem anat amb la Mireia Vera, que ens ha fet la seva valoració de la situació, i també el Fem Futbol, on comentem aquesta sortida de les possibles entrades, també parlem de Salma, parlem d'Alexia Putellas i d'aquesta final de la Champions entre el Barça i l'Olímpic de Lió, òbviament. I és dia de podcast a Catalunya Ràdio, perquè també tenim episodi de Ràdio Volta. L'Isaac Vilalta parla del nou fenomen Saksas, que se cita amb Pogacar a Barcelona. i el jove francès que correrà el Tour de França, i l'episodi d'avui en parlen d'aquestes dues circumstàncies.
Molt bé, doncs dia de podcast a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Fem futbol i Ràdio Volta pel preu d'una, que és exactament zero, el preu.
Sí, sí, t'he entès.
Endavant les ratxes.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. Tot Costa.
La caça talents.
Es queda el Sergi Andreu, que de seguida li demanarem els 11 de l'Arsenal Atlètic de Madrid, però arriba la caça talents. Andrea Ors, bona tarda.
Bona tarda, família.
I aquesta samarreta?
Però no us sona, de veritat?
Aquesta samarreta, Richmond? A mi em sona, però no crec que sigui.
L'equip de Ted Lasso.
Sí.
Us sona la sèrie? L'heu vista?
Sí.
Si no l'heu vista, us la recomano,
no
perquè és molt bona.
Però el club és verídic o no?
Richmond, el club no és verídic.
No és verídic, però tenen bon merchandising.
Som a Basilea, no?
O el Crystal Palace.
O el Crystal Palace, sí. L'únic que està com molt al fons de l'armari, com una olor curiosa, saps? Vull dir, no t'acostis gaire.
No m'ha arribat, eh? No m'ha arribat, he de dir.
Ors, la pròxima temporada del Richmond, vaja, del Ted Lasso, va d'un equip femení.
De futbol femení.
Es posa a entrenar un equip femení.
L'estrenen a l'agost.
No aprovo gaire que vagis amb samarretes fictícies, eh? Perquè tu tens una cosa que és l'autenticitat i aquesta...
Ja, és veritat, aquí m'he venut una mica, eh? Oi? No em paga Apple ni res, però...
Però avui, sí, com que sabia l'Andrea que ja Tot Costa TV ha fet un... Ja.
Com he fet el...
Ha fet una excepció...
És una gran sèrie, tot
jo
l'altre.
Jo estic més amb samarretes d'Alianza de Lima, no sé què...
Les tinc. És que són tan friquis que ni m'atreveixo, t'he de dir,
eh? No sé què de Tucumán i aquestes coses que
portes. Blooming.
O'Higgins.
Sí, tenia la Dau de Xile, també. Bueno, podem estar fins demà, perdó.
Voto per Anguense, que és un equip que m'agrada especialment de Brasil. L'Andrea avui no ve a parlar-nos de res de tot això, i sí, en canvi, ve a triar-nos els quatre futbolistes que, des del seu punt de vista, són les revelacions d'aquesta lliga que ja s'està acabant.
Aviam què us semblen. El primer jugador és Víctor Muñoz, d'Osasuna. Per qui no el conegui, extrem, segona punta, rapidet, molt potent, ataca molt bé l'espai. Us he de dir que la primera persona que me'n va parlar va ser Luis García, exentrenador de l'Espanyol i de les Palmes. Ell va insistir molt en el fitxatge, però es va trobar al davant la figura de Gregarza, que va dir que, bueno, no tenia nivell.
Això quan estava al Madrid?
Al Madrid. Ja sabeu que...
Jo pensava que Luis García l'havia fitxat pel Madrid.
No, o sigui, Luis García l'entrena a l'Adam, també l'entrena al Madrid, i quan coincideixo jo amb ell a l'Espanyol, ell el demana pel primer equip. Però el director esportiu ja sabeu que és més de Salinas i d'altres partits.
No està en un moment Garagarza perquè li calcis aquestes trompades, pobra.
T'haig de dir que Víctor Muñoz, que és a l'Osasuna, realment podria estar perfectament a l'Espanyol, que és català.
Sí, però l'hauria de treure a Dolan. És que
és complicat, no té espai.
Ja. Seria el millor jugador
de
l'Espanyol.
Sens dubte, d'allà.
El sector perico de la taula està utilitzant una ironia, un sarcasme que no ajuda. No ajuda.
No ens ajuda l'equip.
Bé, Víctor Muñoz. Ara estava pensant en Víctor García, avui tinc molt mal dia. Víctor Muñoz, que jo crec que estem d'acord tots, que és una de les... Vaja, fins i tot s'han arribat a parlar de l'interès del...
És que jo el veig, el Barça. Veig un equip per Víctor Muñoz. Per aquest Víctor Muñoz, eh?
Què passa? Ja ho vam comentar al Barça reservat, si permets la falca,
sí,
que és molt complicat, perquè el Víctor Muñoz crec que té una clàusula a l'Osasuna, crec que són 40 milions,
sí,
però el Madrid, en canvi, el pot fitxar per la meitat.
I ja van rebre ofertes aquest hivern d'equips de la Premier, del Sunderland, concretament.
Està lesionat i no es descarta que pugui anar al Mundial, fins i tot.
Bé, és una lesió al sol i... Jo no sé si per l'acció de la Fuente, que el va convocar en l'última aturada, i diria fins i tot que va fer
va
un gol.
Marcar, sí.
Però per la lesió no. És una lesió al sol i de no res.
Bueno.
Bueno.
S'ha de vigilar sempre.
D'acord, doncs vigilarem. Víctor Muñoz, el primer nom que ens proposa la...
Es diu Rapidet, jo diria rapidíssim. Eh?
Rapidíssim, sí, i potentíssim. I ataca molt bé l'espai, m'encanta. Per mi la seva virtut.
I jo diria que l'hem vist jugar els dos perfils, oi?
Pot ser, sí, segur. Perquè s'adapta a qualsevol posició d'atac.
Molt bé, doncs un... Bé, menys de 9.
Menys de 9, tot i que el Castilla jo l'havia arribat a veure de segon punta.
No, d'acord.
Amb Gonzalo, diria.
Potser diré una bestiesa, però és el més Villa que he vist des de Villa.
És més ràpid.
Jo crec que és molt més ràpid que Villa.
I potent, no?
Tinc dubtes si defineix com Villa.
Bueno, molt més ràpid és... Vols dir que podria ser millor?
Com?
Que podria ser millor que Villa, clar.
O sigui, no.
Però
no,
jo veig ràpid, que a l'àrea té aquesta habilitat de trobar sempre l'espai on picar i arribar a la pilota.
Bé, agrada a Víctor Muñoz la primera proposta de l'Andrea Ors, que fa la sensació que aquest estiu serà protagonista, sigui del Mundial o del mercat de fitxatges. Segon nom, També català,
un altre palet, sense voler, Andriu. El següent és Marc Pubill, de l'Atlètic de Madrid.
Home.
Un altre jugador català, format a l'Espanyol. El van fer fora
per
l'alçada. I ara
per
mateix...
Per baix, sí.
Ara
l'Espanyol el va descartar per baixet amb el Pubill.
Però un 90 mateix, i no, això no es pot... Podria, es pot mirar, això, saber quan arribaràs, no?
Clar, però amb 13 anys...
Però no li van provar cita al metge aquella temporada.
També es pot mirar el Meteosat i no sempre encertem que demà plourà. Vull dir que és...
Tornem a estar igual, Qui, Calero Cabrera, qui treus per Marc Pubill?
Yeah. Avui titular, oi? Amb l'Atlètic de Madrid.
Sí.
Titular avui, eh?
Escolta, us ho has deixat anar, eh?
És titular amb l'Atlètic de Madrid. No, és just dir que Simeone es va passar mitja temporada que no el feia jugar ni als entrenaments.
Bueno, és que ell s'acaba consolidant a Llevant i Almeria com un dels laterals sub-23 més prometedors d'Europa.
A la selecció olímpica que guanya Olor a París, ell era el lateral dret titular. Si no...
Exacte, de fet, l'Atlètic de Madrid anava a signar Ivan Areso, no el signen a Pubill, i després jo crec que Simeone el converteix en una de les revelacions de la Lliga.
El Barça també va...
Sí, va estar molt relacionat.
Sí, però el Barça el volia de lateral, que és el que era ell fins fa 6 mesos. I ara
estava a l'Almeria.
Vaja, ja, jo pel que sento als mitjans de Madrid, hi ha molta gent que dona per fet que entrarà a la llista de la Fuente pel Mundial com a central.
Jo crec que té nivell per entrar i potser fins i tot ser titular.
Doncs van dos catalans, el tercer no és català, però com que viu i treballa a Catalunya com si ho fos. És Carlos Romero.
Va, Carlos Romero... Home, atenció, Andri. Carlos Romero, lateral esquerrà d'Espanyol, va fer una primera volta espectacular. De fet, li deien Carlos Romeriño, criat a Copacabana, i aquesta segona volta ja es torna a dir Carlos.
Sí.
Sense Romero.
Sí.
Només Carlos. Però s'ha de dir que jo el veig un lateral amb potencial a jugar un equip que competeixi per... Però
no som al Villarreal?
Tornarà, segurament el Villarreal rebi alguna oferta.
Home, però el Villarreal té Pedraza i Sergi
Cardona,
que no em semblen cap dels dos.
Que Pedraza crec que se n'anava a Itàlia.
Ell va explicar fa pocs dies que ell va arribar a l'Espanyol amb un dèficit defensiu que és evident que ha corregit. Vaja, jo si fos el Villarreal l'any vinent, el meu lateral a l'esquerra
seria Carlos Romero, sens dubte.
Vaja, jo... ja vaig que arribi un boig i em pagui una bestiesa.
Fins i tot el veuria pel Barça.
Ui, tant.
Sí. Jo ho he parlat a vegades amb la Sònia.
La versió actual, sí. Jo me'n recordo quan va arribar a l'Espanyol que pensaves, hòstia, avui els primers duels amb Lamine i en canvi s'ha anat
millorant. És que quan va arribar a l'Espanyol era transparent, defensivament.
I ha millorat molt. I l'últim nom tampoc és català, però particularment m'agradaria que visqués i treballés a Catalunya, que és el central de la Real Societat. No sé si li hem de dir John Martin o Martín. Estic perdut aquí.
Ostres, jo li dic John Martín.
Jo també.
Hi ha molta gent que li diu Martin,
jo,
no sé, fins i tot companys seus.
És que jo fins... Ah, bueno, això és una cosa que li diguin, però jo, clar, com no li tinc confiança, jo li dic John Martin.
Molt bé.
No, que sí. O sigui, simplement em sembla tàcticament molt estable, com molt ordenat, i per mi, sobretot destaca pel seu joc aeri. Per mi té un martell en el cap. És veritat que l'he reciclat una mica perquè l'he venut molt a John Martin aquí, però em sembla un central de moltíssim nivell.
És jove, oi?
Sí, en té 20, no, 20 anys. Igual els ha fet aquesta
lleva...
setmana.
No sé, jo no sé si és de l'any, però és lleva Covarsí. No, ara
exacte,
no.
Compartien
Covarsinte...
defensa Covarsinte... amb la sub-19 espanyola.
Ah, Covarsinte Covarsinte 19.
19 ja?
Sí, és del 2007.
Ah, potser els ha fet ja, sí.
Sí, sí, els fa el gener, Covarsí.
Doncs
sí,
sí. Jo crec que són coetanis i, com diu l'Andrea, han compartit.
No hi afegiries en aquesta llista Carlos Espí, el davanter del Llevant, que he tingut... Realment l'hem vist molt poquet, però és que el poquet que l'hem vist...
Aquests últims mesos.
Que és quan ha jugat, no?
Que és quan ha jugat... davanter com molt potent,
un tio tan jove fent tants gols.
Fixa't que l'Andrea ens ha fet una llista de jugadors que tots coincidim que podrien jugar en un gran la temporada vinent, si és que no hi juguen ja, i jo crec que
no, Carlos Espí encara
és un altre.
No.
Li falta un passet més.
M'ha cridat molt l'atenció la joventut, la irrupció, la quantitat de gols, ha deixat a Etayong a la banqueta,
sí.
I vaja, no sé, tinc una mica de... Jo sóc un tio de flatxassos.
T'has enamorat de Carlos Espí?
Bé, bueno, sí, sí. M'entra molt pels ulls a mi els futbolistes així, que de sobte fan alguna cosa especial.
Algú d'aquesta llista que ens ha ofert la Casa Talents, alguna preferència?
Alguna preferència? Home, a mi m'agrada Víctor Muñoz molt.
A mi també.
Molt bé, teniu bon gust.
Sí.
I tenim pocs diners.
També.
I a més és del Madrid...
Així que res.
Tema Sanjat
i punto.
I punto.
Ells tenen pocs diners, Andriu, nosaltres menys. Sí.
Hosti, esteu fatal, eh? Esteu de psicoanalista. Va, posa'm la música de la Champions. Sortim d'aquí. I és que d'aquí a 40 minuts a la... Emirates de... Sí, ho dic bé, l'Emirates sí, Stadium sí, sí. De Londres. Quin dia, quin dia.
No, va, sí, no. Fa rato perquè jo...
Perquè a la UEFA, en teoria, no es pot dir Emirates.
I com li diuen?
Arsenal Stadium.
Com?
Arsenal
sí,
Stadium.
Sí, no? Alguna cosa així.
Sí, és igual que l'Allianz, de Poros li pot dir Allianz i... Ja.
Arsenal Stadium, sí, sí.
Ja, però és que això és ridícul perquè Emirates va pagar l'estadi. Sí, sí, no, sí. No és, que, sempre... no és com el del Barça, que ara es diu Spotify.
I sempre s'ha dit així. Sempre
clar, clar, és que ja el van... I
a la transmissió de Catalunya Ràdio d'aquest vespre li direm Emirates.
Així m'agrada.
Ja està. Tot.
Doncs a l'Emirates.
I a la demà direu Allianz.
Ah, exacte.
Que també és un estadi que des del primer dia s'ha dit Allianz. Sí.
Perquè el van construir amb la pasta d'Allianz.
Si juguéssiu al camp, si jugués al camp del Mallorca, diríeu som moix.
Ah, no, aquí, sí, perquè, aquí sí que no hi passem.
Perquè, clar, aquí van canviant de nom cada 15
sí,
dies.
Perquè sí. Som moix és un espai físic. És sí. Com Sarrià sí. O... Sí.
I al camp del Borussia Dortmund, com li home, dius tu?
Westfalen està.
Ah, Angela Maria, tindràs més, Bernat, ah. Si m'agrada.
Jo aquí, sí, jo aquí sí, ja m'he adaptat totalment sí. I m'he venut a signar-li d'una porta.
Però si un dia vaig sentir el Covarsí sí. Parlant de l'Atlètic Madrid, quan anem al Wanda.
Ja no és
Wanda.
Ho va
dir aquesta temporada. Ja. Que, no és que no sigui Wanda, és que entre mig hi va haver Civitas.
Sí, sí.
I ara es diu Reia.
Aquí sí que crec que hem d'anar al Metropolità. No?
Aquí sí, veus.
Sí, aquí, sí. Aquí sí.
I al Camp Nou?
No en sortirem.
No
en sortirem. A tres quarts començo una altra.
D'aquí a 38 minuts... Arrenca l'Arsenal Atlètic de Madrid.
Què voleu saber?
11, si et crida alguna cosa...
Home, a l'Atlètic de Madrid només hi ha un canvi en relació al partit d'anada. Oblak a la porteria, l'únic canvi és que entra Lenormand i cau Johnny Cardozo. Digueu-me qui serà el lateral dret, perquè no ho acabo de tenir clar. Entenc que Pubill, però els sí. Defenses són Pubill, Lenormand, Hanco i Ruggeri.
Sí, per sí.
Pubill serà el lateral dret.
No deu jugar Juliano.
Sí. Sí.
Juliano juga per davant seu.
Jugaran 5 al darrere.
El dibuix de la UEFA.
Ah, seran 3 defenses al darrere, amb 3 centrals, ara ho veig. Serà Lenormand, Hanco, Ruggeri, Pubill, Lenormand i Hanco, carril de la dreta per Juliano, carril de l'esquerra per Ruggeri, sí. Vale? Amb Coque i Llorente al mig, i llavors ja els altres tres són, que són tres jugadors molt ofensius,
Griezmann,
Julián i Lookman.
Doncs...
Potser que sigui defensa
de 3. Potser que sigui així, el dibuix de la UEFA és un 4-4-2
amb Pubill
de lateral dret. Però...
L'alineació trobo inexplicable que l'Atlètic de Madrid estigui 20 i tants punts del Barça.
Ah, clar, no, sí, el paper de l'Atlètic de Madrid a la Lliga és inexplicable.
A l'Arsenal hi ha 5 canvis en relació al partit d'anada. No hi són dels que van jugar al Metropolitano, Incapié, Odegaard, Zubimendi, Madueke i Martinelli.
Zubimendi no és titular.
No, juguen Raya, el defensa juguen White, Saliba, Gabriel i Calafiori. Tres al mig del camp, que són Rice, Luis Scheli i Eze. i al davant Saka, Gyökeres i Trossard.
Sorprenent això de Luis Scheli, perquè estava comptant poquíssim. Sí. L'altre dia va jugar a Premier el partit de Lliga, que en teoria va fer alguna rotació, ho va fer molt bé, i jo crec que Zubimendi no està acabant bé la temporada, però em sorprèn aquesta decisió tan radical d'Arteta en un partit de caixa o faixa. En fi, el partit us l'explicaran a partir de 8:45 a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Andreu, Torquemada...
Camps i Ripoll, avui. Clar,
doncs puc llançar una bomba?
Cuidadín.
Sí, home. Oh. Vull que l'Atlètic de Madrid arribi a la final,
sí?
I la guanyi. Vull que l'Atlètic de Madrid guanyi la Champions.
Per què? Però què et passa?
Perquè crec que és un equip...
Quin problema tens? Què t'està passant ara mateix?
Primer, sí, jo la lògica de com que l'Atlètic de Madrid ha eliminat el Barça, ara vull que perdin, serà la de nens petits.
Però tu vols que un entrenador de Simeone sigui premiat?
En segon lloc, jo crec que l'Atlètic de Madrid té una plantilla espectacular, té jugadors com Griezmann, que em semblen meravellosos, i que vull que marxi, que acabi la seva carrera tenint una Champions. I l'Atlètic de Madrid crec que és un equip que durant els últims anys ha fet mèrits per sumar una
però Champions. Però això implicaria...
Soc impopular, soc detestable, soc criticable.
Impopular, sí. Perquè això implicaria... No, però Bernat...
No, perquè jo m'hi poso.
Això implicaria que...
Ara abans de marxar ens cantarà ole, ole,
no, però això implicaria premiar el futbol que proposa Simeone per davant del futbol que proposa Luis Enrique o el futbol que proposa Kompany.
A mi m'agrada molt més el futbol que proposa Luis Enrique, el Bayern, evidentment, el Barça, per descomptat.
Els èxits acaben creant tendències, Bernat. Parlo
que una Champions, ara que ja no hi ha el Barça, doncs no passa res. I diré una cosa, per l'últim que li desitjo la Champions o que seria feliç és per Simeone, que em sembla que té una plantilla, com ara ha dit el Miguel, que li treu un rendiment zero.
I potser així ens ho posen més fàcil amb Julián Álvarez.
Si guanyen
la Champions...
Ja l'ha tens guanyada i ja que marxi, ho farem bé.
No, que us vull recordar a tots els que m'heu dit que em passava, que l'Atlètic de Madrid no és el Real Madrid, ho dic perquè a vegades sembla que estiguem parlant del mateix equip.
De fet,
tenim bastantes coses en comú respecte al Madrid.
Fet aquest al·legat... mata la seda de Bernat Soler, que reconec que m'ha agafat per sorpresa.
Perquè volia dir-ho.
Tenies ganes,
Jo vull dir una cosa, també.
Sí, espera un moment. Sergi, és que el Sergi ha d'anar fent una transmissió.
Jo fa una hora i mitja que m'espero.
Sí. No. Gràcies.
Perdona,
Sergi, ves tirant. Gràcies.
Escolta'm, tu has començat aquest programa dient que s'havia dit, s'havia parlat, s'havia comentat, però ara ja sabem que la MAPI marxa. És a dir, sabem que la MAPI marxa i sabem a on marxa. I jo m'he quedat... això ho has dit, està gravat.
En Fem Futbol, Maria Tiques apunta que anirà al London City.
Ah, d'acord, però jo... Escolta el programa.
I et sentirà tu dient això, i aquí el company dient que vol que la MAPI guanyi la Champions.
Són les dues coses que t'han quedat més clares d'aquest programa, Miguel.
Sí.
I en la seva funció de terracollons, tot i que avui no toca, ha volgut deixar-ne constància. Caçatalents, gràcies.
A vosaltres.
Ara, Tot Costa TV, Ronaldinho.
Tot Costa TV.
Ja sabeu que la nostra prescriptora audiovisual de Guàrdia és la Marta Ferrer. Hola, Marta, bona tarda.
Hola, què tal?
I ben tornada. Ara feia dies que no miràvem cap sèrie i avui has triat Ronaldinho, que originalment es diu Ronaldinho The One and Only, perquè és una sèrie de Netflix, però podríem traduir com Ronaldinho l'únic, no?
Sí, o Ronaldinho Gaúcho, de fet.
Ah, sí?
Sí.
Ah, molt bé.
Bueno, a mi almenys de Netflix em surt... Sí, de fet és com se'l coneixia al Brasil abans que arribés a Europa, ja li deien Ronaldinho Gaúcho. Ara diré una cosa que potser us sorprendrà a molts. Ronaldinho és el meu primer record futbolístic.
Més que sorprendre, ens fa ràbia.
Sí, ara... Marta, imaginava que suscitaria aquesta reacció.
Gràcies.
Vale, perfecte, ja marxo.
És el teu primer record futbolístic?
Sí.
Però que eres molt, molt, molt petita o ja...
No hauria ser tan petita, jo sóc del 96. Però sí que recordo...
Devies tenir 8, 9, 10 anys,
sí. Però recordo allò, colar-me per sota del torn del Camp Nou, que ara crec que ja no es pot fer. Abans, quan eres petit, podies seure allà entre dos seients i veure Ronaldinho jugar. I aquesta docu-sèrie, perquè són 3 capítols, m'ha recordat aquells moments. O sigui, ha sigut un exercici de nostàlgia tan bèstia, d'allò allà asseguda entre la meva mare i el meu cosí veient Ronaldinho, i és una mica l'objectiu que té la docu-sèrie. És meravellar-te i dir, oh, que bé que jugava, oh, quina màgia que tenia, quina gràcia que somreia quan jugava, no? Aquestes coses que ens aboca Ronaldinho, també d'una època millor, d'una època en què vam ser feliços quan era molt difícil ser feliç, quan eres culer i eres del Barça, doncs una mica el seu objectiu és aquest, i en aquest sentit ho aconsegueix. Clar, no us espereu una gran dissecció del que és el personatge de Ronaldinho, perquè això no ho trobarem. Bàsicament perquè ell està allà parlant, està el seu germà, està tota la seva família... I és molt propera.
El punt d'autocrítica que vam trobar, per exemple, en la biografia de Kobe Bryant, aquí no hi és.
No. És a dir, sí que es parla dels seus capítols una mica més foscos, entre cometes, que ara hi entrarem, i a mi això m'ha sorprès, perquè, per exemple, parlen de quan el van detenir al Paraguai el 2020, aquell moment tan sonat que va acabar com a la presó per un cas d'uns passaports falsificats que no s'acabava de saber d'on sortien, però tampoc hi entren massa. És a dir, és llums i ombres, però molt poques ombres. La majoria de les coses que s'hi veuen són les llums.
Com la pel·li que estan fent del Michael Jackson.
Però a Ronaldinho són una mica més... Vull dir, entren. La pel·lícula no entra en res. O sigui, no. Res.
Jo recordo de quan... L'Anaïs ho ha vist tot, el documental.
Ah, sí?
Quan la Marta dimiteixi, oferim el càrrec.
De quan podíem entrevistar Ronaldinho, el que recordo és que no era un personatge especialment agraït a entrevistes, perquè no deia gran cosa. En aquest documental et fa la sensació que ell es deixa sobre una mica més, o és així de poc interessant com transmetia en la seva època de futbolista, eh?
Clar, la sensació és que si rasques hi ha poca cosa al darrere.
D'acord.
És a dir, no sembla...
Sí,
no sembla un esportista, com dir-ho, suau, amb molt de fons, més enllà de m'agrada jugar a futbol i ser feliç, i quan sóc feliç és quan jugo bé. És a dir, no hi ha una gran mentalitat guanyadora més enllà de anem de festa, som feliços i així és quan jugo bé a futbol. No hi ha aquesta cosa com de Michael Jordan, diguéssim, no? De realment una psicologia molt profunda del personatge. No. Llavors la sensació és que potser també nosaltres, perquè evidentment coneixíem molt el personatge perquè era una estrella d'aquí, descobreixes poca cosa nova de Ronaldinho i de la seva família. És a dir, si et més o menys et coneixes la biografia del personatge, és una miqueta el que et trobaràs en aquests 3 capítols, que jo crec que pels culers el bo és el segon, perquè és on realment fa la sèrie tota aquesta dissecció de com va ser el pas de Ronaldinho pel Barça. En qualsevol cas, jo li he trobat com dos eixos verticals, diguéssim. Un d'ells és la trama familiar. És a dir, la idea de la relació amb el germà, que també és representant, que també és mànager, que també és pare de família, perquè perden el pare de molt joves, i com ell, d'alguna manera, acaba sent el líder de la carrera de Ronaldinho, qui talla el bacallà. Llavors, per exemple, una cosa que a mi em va semblar interessant, com explica el germà de Ronaldinho com decideix fer el pas pel seu germà, perquè el seu germà, la sensació és que Ronaldinho tenia ben poca cosa a dir sobre la seva carrera, com explica creuar l'oceà i anar a jugar a Europa.
Des del principi, nós tínhamos uma estratégia. Patrocinador oficial da Confederação Brasileira era Nike.
Des de l'inici vam traçar una estratègia. El patrocinador principal de la CBF era Nike. Si vaig a un club que porta Adidas, no seré a les portades. Sortiré més enrere. Vaig marcar una línia amb clubs de Nike. L'Inter de Milà, el Manchester United, diversos clubs. La cosa estava clara. Si vull tenir visibilitat, jo he de ser aquí.
Si yo quiero tener visibilidad, yo tengo que estar aquí.
Clar, i aquesta cosa, que a mi em va sorprendre almenys, de que gran part de la carrera de Ronaldinho va més dictada per la seva influència i la seva presència a la selecció brasilera que no pas la seva carrera en els clubs, no? Aquí el germà deia, com que la selecció brasilera la patrocina Nike, doncs aniré a un equip que també patrocini Nike, perquè llavors el posaran davant a la foto. O sigui, una cosa com molt de gairebé màfia siciliana, que vosaltres ho sabreu millor que jo. Tinc la sensació que a vegades amb els entorns dels futbolistes en què els pares, els germans són els representants, No sé si hi ha una mica com aquest clima.
El germà era molt present a la carrera de Ronaldinho. El recordo cada dia als entrenaments i parlava més molt amb els mitjans, cosa que ara, per exemple, això s'ha perdut molt. Però sí, era el que deies, que li portava a ell la carrera.
Clar, i en aquest sentit, quan parlen d'això del passaport, no?, aquest moment que va acabar empresonat, sí que és veritat que el germà hi ha un moment que diu: assumeixo tota la responsabilitat, tota la culpa, vaig cometre un error, i això ens va acabar costant un dels capítols més foscos de les nostres vides. Però més enllà d'això, hi ha poca autocrítica. Aleshores, més enllà de la família, hi ha l'altre eix més o menys interessant, que és aquest que dèiem de la mentalitat, no?, aquesta idea de que Ronaldinho, si no era feliç, doncs no jugava bé. I llavors aquí arriba el meu moment preferit de la docusèrie, que és un moment per emmarcar, jo trobo. Us poso en situació. És el clàssic de Lliga del Barça de Rijkaard contra el Madrid de los Galácticos, que tothom dona el Barça per perdedor, perquè era el Madrid de los Galácticos, i llavors Ronaldinho fa un gol històric.
Antes de subir a escada pro jogo, dava un abrazo y falava: Ronaldinho, vai lá pro otro lado, no viene aquí no me lado izquierdo.
Aquest que sentim és Roberto Carlos, que explica que quan jugava contra Ronaldinho, abans de jugar l'abraçava i li deia: juga per l'altre costat. I en aquest cas era el costat de Sergio Ramos.
Aquest és el famós clàssic en què Ronaldinho fa dos gols al Bernabéu, el Barça guanya 0. Vaja, és el del senyor del bigoti aplaudint a Ronaldinho dret al Bernabéu. Una exhibició espectacular. De fet, després ja no, però des de l'any que arriba Ronaldinho, que és el primer any de Rijkaard, el Barça comença a guanyar el Bernabéu. El primer any guanya 1-2 i a partir d'aquí 0-3, crec que l'any següent torna a guanyar. En fi, que no li va anar malament a Ronaldinho al Bernabéu.
No, gens malament, i de fet aquí, en aquest tall, sentim també a Deco, que d'alguna manera guia la jugada, diu: jo rebo la pilota, li passo a Ronaldinho, ell fa el que fa.
Que té Ronaldinho.
I aquí Ronaldinho el que explica és, a mi em sembla sublim, que és que d'aquella jugada, quan la veu ara, l'única cosa que lamenta i de la qual se'n penedeix és no haver driblat també a Roberto Carlos.
Va pixar a mig Madrid i li va faltar el seu compatriota.
Exacte, que això ja explica una mica aquesta idea de joc que tenia Ronaldinho. Però vaja, sé que tots ara mateix us esteu preguntant, els que no heu vist la docusèrie, si es parla del gran tema, que és la festa. Ja sabem que Ronaldinho li agradava més la festa que qualsevol altra cosa. Sí, es parla molt de sortir de festa, poca autocrítica, també haig de dir, Vull dir, hi ha molta explicació de sí, fèiem moltes festes, sí, ens ho passàvem molt bé. De fet, Laporta, Deco, Belletti i també Roberto Carlos, que explica una mica la mentalitat brasilera, ho recorden així.
Había mucho talento, ganamos, está muy bien, pero nos divertimos mucho. Cuando celebrábamos alguna victoria o celebrábamos un título, me invitaban, ¿sabes?, a la celebración. Y ahí veías la parte más humana de cada uno, ¿no? Cuando uno se divierte, ya aparte de lo que es el fútbol, ¿no?
Futebol é alegria, futebol é música. Tinha que aproveitar dentro e fora de campo. É o estilo brasileiro de viver.
Clar, és l'estil brasiler de vida.
Sí, Roberto Carlos potser no era pitxitxi de la nit com Ronaldinho, però
també diria que estava allà al top.
Sí. Era molt pitxitxi aquest, eh?
Jo recordo un Catalunya-Brasil que es va jugar aquí a Barcelona. A continuació van tancar tota una planta d'una discoteca de Barcelona i allò era el saló de la infància.
Clar, això és el que explica Deco, que m'ha fet gràcia també, que diu: bé, no sortíem necessàriament a discoteques, feien festes a casa, o a casa meva, o a casa d'ell, o directament...
Albella.
Això. O directament tancàvem una discoteca sencera només per nosaltres, convidàvem 600, 700 persones i fèiem allà, doncs, la festa que tots ens imaginem. Hi ha un moment que Ronaldinho fa molta gràcia quan li pregunten per la festa, que diu: no, jo no vull parlar d'això, però després ràpidament diu: bé, he d'admetre que són les millors festes que he fet a la meva vida. Que, clar, és una mica estrany, perquè just després, quan comencen a parlar de la decadència de Ronaldinho, que tots coneixem perquè tots sabem com acaba la història...
L'autocomplaença.
Quan li treuen el tema de... Bé, és que tothom deia, no?, els mitjans, el públic... Hi ha imatges molt bones d'ells entrenant abans, quan no entrenava la ciutat esportiva encara, de la gent que s'hi apropava i li deia: sinvergüenza, deixeu de sortir de festa, que no estem guanyant per culpa d'això. Clar, i a l'hora de fer autocrítica, de dir: mira, sí, doncs potser l'equip no funcionava o jo no funcionava perquè arribava a les 6 de la matinada i després anava a entrenar dues hores després, continuen dient una mica que no era per sortir de festa, perquè ells només sortien de festa quan guanyaven, perquè és mentalitat de perdedor sortir de festa quan perds. Mm-hmm. Que clar, és una mica hipòcrita de dir, i ja es veu que no és gaire la veritat.
No, és que és més aviat mentida.
Clar.
Les famoses gastroenteritis,
les llitres, dormir-se a la llitera del vestuari, sí. Trobar-se el dormit abans de que comenci l'entrenament.
La imatge de la decadència de Ronaldinho i d'aquell Barça, per mi, és Ronaldinho fent curses les rampes del vell Camp Nou, sí. Allà al costat del Camp de la Masia, entrenant sol, castigat, perquè...
Aquí Brau, el que era el recuperador físic i va estar molt pendent en aquell intent de recuperació, ell diu que en aquell moment ell va arribar a creure que el podia recuperar, però que no va funcionar.
Es va canviar el pentinat, fins i tot, es va posar una cinta,
però la cosa ja estava
penjada.
Veus, la docusèrie és bona, és aquesta, és la que expliqueu vosaltres ara, la que explica les intimitats i les veritats que no s'expliquen aquí.
Ens la recomanes, per això?
Jo, sí, us la recomano, si voleu, aquest punt. Aviam, jo amb el segon capítol m'ho vaig passar de conya, és a dir, veure el recull de jugades, els driblings, allò que feia de fer passar la pilota per sobre del rival, clar, o sigui, és reviure els millors moments com a culers, i aquest exercici de nostàlgia, que jo crec que al final és el que vol la docusèrie, no vol ser un gran anàlisi de res, perquè ja us dic, si rasques no hi ha gaire cosa més a sota, clar, és molt divertit. Jo diria, si la veieu perquè us interessa el personatge de Ronaldinho, home, el tercer capítol està bé, vull dir, és interessant, però ja són com els últims anys, potser ja no ens interessen tant, i si el veieu com a culer, doncs el primer i el segon capítol sí que són imperdibles, perquè el primer és una mica per entendre d'on neix la figura, i el segon és per acabar, doncs, celebrant la Champions de París, com ja ho vam fer en la seva època.
Són tres capítols?
Tres capítols d'una horeta. O sigui,
Netflix.
A Netflix, sí. Mm. Passa molt ràpid.
I hi ha un moment que parla també de la paternitat, que és un capítol que és bastant graciós, perquè dius, ostres, és que jo, el meu fill, pràcticament... Vaja, és com si fossin col·legues, no... i se'n penedeix de no haver estat pel naixement perquè estava jugant.
Apareix
el fill, que comença a parlar bé. Jo amb el meu pare tinc una relació, doncs, d'amistat, no? I veus allà que hi ha un... Que si et poses en la pell del fill de Ronaldinho, no és fàcil ser el fill de Ronaldinho, i et dibuixa un pare que, vaja, absent, bastant absent, i és una altra de les parts que també està bé.
Doncs les llums i les ombres, molt poc profundes, però bé, ja ens entenem.
És, per nostàlgic.
Ideal per nostàlgics, aquest Ronaldinho, The One and Only, que teniu a Netflix i que ens ha pres...
Que dit tot això, va canviar el Barça.
Totalment, sí. I per això... A ell se li enfot haver arruïnat la seva carrera després de la pilota d'or, i a nosaltres una mica també, tot i que aquella sensació de que podria haver estat una cosa descomunal i va quedar en un jugador gran però breu, doncs és inevitable.
I aquell moment tan maco del Gamper, que després torna quan és jugador del Milan, que tothom es posa de peus...
Puyol li regala el trofeu...
Correcte, sí.
Això no, jo no crec que hagi passat amb cap altre jugador.
Que s'havia plantejat, ell explica que s'havia plantejat no anar-hi.
Fer veure que estava lesionat.
Sí, perquè
es pensava que la gent
podia.
El xiularia.
Ah, curiós.
Això no.
Sí,
fins
pensava.
I tot es van ajuntar-se Laporta i Rossell, que eren gran amics i...
Bé. Si no el van xiular en els seus últims dies al Barça, ara ja seria... Vaja, en aquell moment seria ridícul xiular un jugador que ha estat transcendental, com recorda el Miguel. Marta, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
Miguel, Bernat, Anaïs, gràcies.
A vosaltres.
Una pausa i parlem d'handbol. Demà, cita important al Palau, la camí de Colònia. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Aquí, la princesa Xerazat, de les mil i una nits.
Ara t'explicaré una història.
I aquí sentim la Sara.
120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
Que acaba de guanyar el nou rasca de les mil i una nits de l'11.
Let's go!
Arriba el nou rasca les mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ara és la meva mare la que necessita ser cuidada, i a la residència Los Tilos, al centre de Barcelona, hem trobat aquesta estima. Moderna, acollidora, amb atenció mèdica tots els dies, i nosaltres estem tranquils. Informa't al 93 400 950-7000 o a bastondeoro.com. Més que atenció, una llar.
Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
Ara Uala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
Uala!
Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard.
No!
Et surt de dins això de...
Necessito vacas.
Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans per si el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
I a l'avi, què en saps de la seva història?
Ser poc no era una persona fàcil d'estar amb ell.
Se'n va, obligat forçosament, a treballar pels nazis...
Hòstia.
...a la zona ocupada.
Ostres, això no ho he sabut mai.
Quanta guerra, amb l'avi de Gerard Quintana. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
9 del vespre, moment per les motos. Avui s'ha presentat a Barcelona el Gran Premi de Catalunya que es disputa la setmana vinent a Montmeló. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Quines novetats en gèneres de punt que us han explicat?
Bé, de fet, t'haig de dir que ha estat una presentació que jo no recordo amb la quantitat d'autoritats, siguin públiques o privades. Això d'entrada. I, evidentment, una de les persones que més esperàvem per parlar amb ella era Carmen Lozpeleta, no? El conseller delegat de Dorna, perquè hi havia diverses coses a plantejar-li, perquè continua sense haver acord entre el campionat i els equips de cara al nou període reglamentari 2027-2031, i Lozpeleta sabia que li demanaríem.
En marzo empieza el campeonato del mundo. Todos han hecho ya las motos y todos han fichado los pilotos. El tiempo hay que dejar que las cosas se solidifiquen y, como siempre, hay discusiones, pero el tema está positivo. Estamos contentos, los fabricantes y los equipos son unos partners importantísimos del campeonato y todo lo que hagamos será para mejor.
Per cert, si us sona el Village, que ja s'està fent a la Fórmula 1 en altres edicions, doncs a la plaça Catalunya de Barcelona, que sàpiga la gent que se'n farà un de MotoGP els dies 13 i 14 de maig, en presència de pilots, sobretot dimecres dia 13. Se'n dirà Fan Festival, és la primera vegada que es fa en un escenari de curses de MotoGP. I aprofito perquè sentiu de nou Carmelo Ezpeleta amb una d'aquelles frases segurament plenes de generositat que ella ha deixat anar durant la presentació.
La Fórmula 1 és inglesa. MotoGP és català. I això és una cosa que estem orgullosos. Segurament el futur ens portarà que siguem tant la Fórmula 1 com nosaltres, molt més. Però el naixement, el bressol de tot això ha estat aquí.
Bé, per cert, la setmana que ve al Tot Costa, Jordi, sortejarem dues entrades, no?, pel Gran Premi.
Sí, sí. Estigueu.
Aquesta setmana ja ho estem fent, però a l'univers MotoGP. Per tant, qui vulgui que estigui atent a les nostres xarxes.
Doncs sigui a l'univers MotoGP o la setmana vinent al Tot Costa tindreu l'oportunitat de poder anar a aquest Gran Premi, com sempre, espectacular de casa nostra. Per cert, encara en motor, Damià, avui també conegut les dades del pròxim Dakar, l'edició del 2027, que, malgrat tot, es continuarà fent a l'Aràbia Saudita.
Home, si us demaneu com és que s'atreveixen a programar 14 dies de competició a l'Aràbia Saudita amb una guerra al golf, doncs la resta del món ens hem fet la mateixa pregunta. Avui hem sentit el president de la Federació del Motor Saudita, que és un senyor que té 8 cognoms saudites, no? És molt llarg, eh? Khalid bin Sultan, Al Abdullah i alguna cosa més, que deia, a grans trets, que hi ha hagut molts interrogants amb això, però que ells ofereixen respostes, que Aràbia és estable i que les fronteres són segures. Home, des del meu punt de vista, doncs, unes declaracions una miqueta qüestionables. En qualsevol cas, d'entrada, serà l'edició saudita amb més quilòmetres cronometrats, 5.300, un recorregut que començarà i acabarà al Mar Roig en una ciutat que es diu Ciutat Financera Rei Abdullah. Per tant, et pots imaginar que no és una ciutat històrica. Un recorregut ajustat a la zona oest del país, doncs suposo que per posar metres respecte a la guerra, però ja sabem que les bombes arriben a tot arreu, i amb menys pedres i més sorra, i que començarà l'1 de gener i s'acabarà el dia 15 amb un dia de descans, dissabte, dia 9, en una ciutat que es diu Bixa.
Molt bé, doncs ja ho sabeu tot, vaja, tot. Ja comenceu a tenir una idea de què passarà en el Dakar 2027, què passarà al Gran Premi de Catalunya de motos del cap de setmana vinent. Damià Aguilar, gràcies.
Adeu.
I si voleu anar demà al Barça-Nantes a 9:15 al Palau Blaugrana, partit de tornada dels quarts de final de la Champions d'handbol, el Barça ve porta de França una renda de 2 gols, per tant, qualsevol cosa que sigui guanyar o fins i tot perdre d'un gol classificaria el Barça un any més per la Final Four de Colònia. Que us ve de gust anar-hi? El primer que truqui, el 93-201-7474, s'endú una entrada doble per aquest partidàs europeu, aquest Barça-Nantes de demà al Palau. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
Necesito vacas.
Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Corte Inglés.
Participa-hi amb la samarreta solidària d'aquesta edició.
El 100% del que es recolli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil.
A veure... O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí, sí. Això i tu has apuntat, eh?
Sí, sí, apuntat. Té matxa, sí. Ous, truita,
sí.
Palmeretes de xocolata,
sí.
I una galeta de dàtils,
sí.
Que van fer la meva parella. Sí,
també
sí,
potser si esmorzéssim menys coses original. Ens en recordaríem.
Sí. La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Estrim final del Tot Costa per parlar d'hoquei de la final a 8 de Coimbra, que arrenca demà. Abans, Marc Mateus és qui s'endú l'entrada doble per anar demà al Palau a veure el Barça-Nantes. Pel que fa a l'hoquei, com us deia, demà arrenca la Final Four de Coimbra, amb dos catalans, el Barça i el Reus. De seguida saludo un jugador del Reus, però abans la Míriam Guàrdia ens explica com ho veuen el vestidor del Barça abans de viatjar cap a Portugal. Míriam, bona tarda.
Bona tarda. Els blaugranes s'enfrontaran a l'Sporting aquest dijous de les 8 del vespre en un duel a partit únic, amb l'objectiu de tornar a conquerir el títol europeu, que no el guanyen des de la temporada 2017-2018. En la prèvia, el tècnic blaugrana, Ricard Ares, ha destacat la responsabilitat que té el club per recuperar el triomf europeu.
El Barça té el pes en totes les competicions que participi. O sigui, és un dels clubs més grans del món i en qualsevol competició que participi ha de sortir a guanyar-la. Independentment si tingués 22, 6 o 3, en aquest cas encara més, no? Perquè clarament és el club que reina Europa.
Serà el tercer enfrontament de la temporada entre el conjunt culé i l'equip portuguès. Sergi Llorca, davanter del Barça, és conscient de la gran plantilla de l'Sporting.
Bé, ells tenen una gran plantilla, molt completa. Sabem bé com juguen, com tu dius, hem jugat dos partits aquesta temporada. Els hem estudiat bé aquesta setmana i ja et dic que els coneixem. Sabem que és un gran equip, amb molt potencial, tant en atac com en defensa. I bé, intentarem jugar les nostres cartes per fer-ho el millor possible.
A banda del Barça, dos equips catalans més han entrat als quarts de final. En categoria femenina, el Vila-sana disputarà les semifinals de la Champions el 8 de maig a 11:15 contra el Fraga, després de guanyar els quarts de final per 0-6 contra el Tricino. I pel que fa a la categoria masculina, el Reus jugarà demà a les 11 de la nit contra el Benfica, en un duel exigent que pot obrir-li les portes a les semifinals.
Doncs precisament, parlant del Reus, en línia el crac del el conjunt del Baix Camp. Martí Casas, bona tarda.
Bona tarda a tots.
Ja sou? Molt bé, i vos?
Aquí estem al pavelló ja, que ara a les 9 tenim, a les 9 portugueses tenim la prova pista i ara estan fent totes les rodes de premsa i totes les coses prèvies ja, i amb ganes de que arribi ja el dia.
Clar, ara em diràs, aquest tio ve a fer-me la guitza perquè estem a punt de jugar a Final Four. Clar, el Reus arriba a aquesta Final Four com a quart classificat del grup A, li toca creuar-se amb el líder del grup B, el Benfica de l'Edu Castro, que per puntuació de moment ha estat el millor equip de la Champions aquesta temporada. És complicat el repte.
Sí, la veritat que no ens enganyarem. Al final els números així ho demostren. Han perdut un partit en tota la temporada fins a dia d'avui, així que al final sabem doncs, que és un dels màxims favorits amb el dels pressupostos més alts, però crec que nosaltres amb partit únic, amb aquestes competicions, és una mica em recorda molt una mica com a la nostra Copa del Rei, no? Que al final en partit únic poden passar qualsevol cosa. Jo crec que els nivells s'igualen i evidentment doncs amb ells per plantilla doncs amb són els favorits, però nosaltres també tenim ganes de reivindicar-nos una mica. Venim d'un període no molt positiu i amb ganes, no, de dir també la nostra i de sobretot doncs a veure si podem donar alegria a la nostra afició.
És a dir, arribeu a Coimbra amb un per què no per bandera, és a dir, no renuncieu a res.
No, evidentment, doncs, el nostre principal objectiu aquest any a la Champions era doncs, intentar arribar a la final a 8. La fase de grup ha sigut duríssima. Hem estat fins a l'última jornada intentant lluitar per escalar posicions. Ens hem quedat amb aquesta quarta, que és el que et dic, el nostre objectiu era arribar a la final a 8. I un cop aquí, doncs, evidentment, tots som ambiciosos, tots som, ens agrada guanyar i per què no? Com has dit tu, per què no? Tenim clar el nostre plantejament de partit, portem bastant de temps preparant-lo i res, amb ganes de que ja arribi demà i a veure si podem dir la nostra.
Si no m'equivoco, si passeu per la vostra banda del quadre, us tocaria jugar contra el guanyador del Barça Sporting. Aquí tens preferències?
Pues la veritat és que el repte que tenim a quarts de final és tan gran que sí, la veritat que ja ens ho trobarem. Quan arribi el moment, doncs ja sigui qui sigui, per sort, doncs jo crec que està molt ben organitzat i qui guanyi tindrà temps per preparar el partit, perquè les semifinals no són fins al dissabte, i tindrà temps doncs, per preparar el partit i per descansar, així que primer pensem en intentar superar aquest repte.
Ai.
Que tenim de guanyar el Benfica i després, doncs, mira, qui serà possible.
Ens ha fet una mica la guitza la connexió telefònica amb el Martí Casas.
És que però estem aquí al pavelló i la cobertura falla una mica.
No pateixis, al final t'hem pogut acabar recuperant. Martí Casas, moltíssimes gràcies per ser avui al Tot Costa i tota la sort del món en aquesta final a 8.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
I tant.
Una abraçada.
Una abraçada, Martí. I amb l'estic acabem el Tot Costa. Abans, però, la Sònia el remata.
El dia en què us hem explicat que Mapi León ja ha dit al Barça que no, que marxa a final de temporada, no accepta l'oferta de renovació. El seu destí apunta que serà a Londres. Ho podeu recuperar aquí al Tot Costa o al podcast Fem Futbol. És la notícia del dia amb el que hem obert el Tot Costa. Ara, a les 9, comença l'Arsenal Atlètic de Madrid, semifinals, tornada de la Champions. Sabeu que el teniu a l'àvia al web de Catalunya Ràdio, el Sergi Andreu, el Ricard Torquemada i companyia, que us explicaran aquesta tornada amb l'1-1 de l'anada. I compte, haurem d'estar pendents les pròximes hores perquè els companys John de Fero han explicat que hi hauria hagut una trifulca al vestidor del Madrid entre Rüdiger i Carreras. Bàsicament, Rüdiger li hauria donat una bufetada a Carreras. Estan bé les aigües. Sí, sí, encaixa força. Suposo que després es va disculpar convidant la plantilla i les famílies a sopar i el que vulguis. Però vaja, que la plantofada ja no li treu ningú el mastegot a Carreras.
Gran defensa, Rüdiger. Sempre m'ha semblat que li faltava un quart d'hora.
No sé si ho he dit, els companys han de fer-ho, explicaven aquesta notícia.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Marçal Turu al piano, la Jordina Tarré a les xarxes socials, amb el Manel Gil al control central, gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. President, miris el documental de Ronaldinho.
Tinc que dir que al final... que m'ho he passat molt bé.